l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 29 d'abril, m'agradaria començar el programa posant la mirada a les escoles, però no per parlar de vagues de mestres ni de la presència de Mossos de paisà als instituts, sinó per parlar d'un estudi que ha sortit aquest dimecres que proposa endarrerir l'aprenentatge de l'anglès fins a cicle mitjà, és a dir, a partir dels 8 anys. Fins ara, l'anglès es començava a estudiar primer de primària, a l'edat de 6 anys, i, de fet, algunes famílies i acadèmies ja apostaven per l'aprenentatge d'aquesta llengua estrangera en edats més primerenques, amb la creença que com més petits es comenci, millor. Però un estudi d'Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, publicat aquest dimecres, ha determinat que el més important no és començar a aprendre l'anglès com més aviat millor, sinó començar a fer-ho quan ja s'han consolidat les llengües primeres, és a dir, el català o el castellà, i quan ja es tenen apreses unes bases lingüístiques necessàries per poder progressar en l'aprenentatge d'una llengua estrangera. En cas contrari, segons els investigadors en lingüística aplicada que han elaborat l'estudi, la manera d'aprendre una llengua estrangera es converteix en molt poc efectiva. En aquest sentit, els experts proposen iniciar els alumnes en l'anglès a partir de cicle mitjà i intensificar-ne l'aprenentatge a partir de cicle superior. I és que l'anglès actualment és l'assignatura pendent dels estudiants catalans. Les proves de competències bàsiques del curs passat, 2024-2025, demostren que l'aprenentatge d'aquesta llengua a Catalunya és molt baix. La nota mitjana de les proves d'anglès va ser de 69 punts, un punt per sota del que es considera el mínim per aprovar, que són 70 punts. Per altra banda, l'estudi destaca també que cal més formació del professorat, ja que avui en dia, per poder ensenyar anglès a primària, cal acreditar tan sols un B2, és a dir, un nivell intermedi. I en el cas de secundària, cal acreditar un C1, però no cal tenir una titulació filològica. Qualsevol professional amb el certificat d'anglès pot impartir aquesta assignatura. I en aquest sentit, l'estudi proposa també que per millorar l'aprenentatge de la llengua és necessari que els professors tinguin titulacions filològiques, per tal que puguin explicar millor les bases lingüístiques de la llengua. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que... Aquest dimecres rebrem aquí en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament. I avui ho farem amb la coach Gemma Sunyer, que ens parlarà de quines senyals ens han de fer saltar les alarmes de que podem estar patint una possible situació de violència de gènere. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura i acabarem el programa amb nous secrets de cuina amb la Joina i la Remei, que avui ens ensenyaran a fer braç de patata i ous farcits. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local, com sempre, amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bones, bon dia, bon dimecres. Mira, tinc aquí, que respira, eh? Que respira de dimecres. Bueno, l'educació, que continua centrant l'actualitat...
Sí, quan és per una cosa és per una altra,
correcte,
eh?
Correcte, vull dir, ahir ens llevàvem amb les vagues d'educació anunciades, amb la senyora consellera d'Educació, que diu que hi ha més centres que li han demanat fer la prova pilot d'introduir Mossos de paisà en els instituts.
Quan la majoria estan fent manifestacions per no tenir-ne.
No sé d'on treu aquests centres, perquè, clar, vull dir, cada dia hi ha protestes als instituts i els professors estan que trinen amb aquesta proposta, però, bueno, ella assegura que sí, que n'hi ha més. A mi d'aquesta conselleria em meravella, em sembla...
Sí, últimament s'estan penjant unes medalles.
Em sembla fantàstic, estupendo, i és com, bueno, com ahir amb el tema de la Paneque, dient-los als d'Austec i als de la Intersindical i als de professors de secundària que ells no estan enrocats, eh?
No, que ells ja han
negociat
un acord,
que precisament ja han arribat a un acord, no? Que és un acord històric i tal. Que el que no diuen és que els dos sindicats que han arribat a l'acord són minoritaris en el sector de l'educació. Llavors, clar, és que vull dir, és meravellós tot. És meravellós tot. Però va, aterrem a l'escala.
Som-hi.
Parlem de sorra a la platja.
Un altre cop.
Sí, sorra a la platja. Les platges tenen sorra. Això,
què ha passat ara?
Això en sou conscients, no? Bueno, doncs passa que... si no és parar, és per bé. O sigui, resulta que a les platges d'Empúries ens falta sorra, però a la platja del municipi ens sobra, perquè ja tenim els rentapeus i tota aquella zona totalment enterrats. No? Mm-hmm. Perquè hi ha les llevantades,
han portat la sorra cap aquí,
i què passa? Doncs que la gent comença a anar a la platja perquè fa bo, llavors
no
fa caloret,
els peus,
fa
no?
caloret, i no es poden rentar, ara ho has dit.
No es poden rentar els
rentapeus estan enterrats. I clar, bueno, doncs això ha centrat els precs i preguntes del ple d'aquesta setmana.
La política municipal és fantàstica.
També és fantàstica, correcte. És una gran preocupació aquesta.
Els plens són fantàstics.
No ho sé, en fi. Total, que parlarem d'això, que és el més important dels precs i preguntes. Seguirem parlant de qüestions polítiques i de coses que també se'n deriven del ple, en aquest cas, del tema del romanent, que això ho vam dir ahir, val? Que hi havia uns 9 milions d'euros, si no m'equivoco, de romanent, que 1 milió d'aquests havia d'anar destinat a una sèrie de coses, que hi va haver un acord per poder-ho fer. Avui parlem amb els comuns, a la Casa de la Vila, i els comuns, òbviament, lamenten que aquests diners no s'hagin invertit i que concretament no s'hagin invertit tots els que estan relacionats amb partides socials.
Mm-hmm. No, que és això és important, anar a veure quines són les partides on han sobrat els diners.
Exacte.
Veure, i per què han sobrat aquests
9 milions de romanent, però anem a desglossar-los, a veure d'on són aquests 9 milions i què és el que s'ha deixat de fer. Clar. O què és el que no s'ha pogut fer. No?
Perquè si estaven pressupostats, en principi vol dir que estaven destinats a alguna àrea,
una partida. Llavors, si no s'han executat,
Anem a veure
què.
La qüestió és que... Els comuns ens ho diuen avui, eh?
Els comuns ens diuen, concretament, els que corresponien a partides socials, que són els que els preocupen amb ells. Per tant, en parlarem amb això. Després, també parlarem de les obres del nou carril bici que va a Empúries, s'està treballant ja, és amb de carril bici que va entre el carrer Emili Gandia i el cementiri d'Empúries. Vale, la intenció d'aquest nou carril bici és obrir una via alternativa pels ciclistes per arribar fins a Sant Martí i descongestionar el circuit d'Arran de Mar. Va, jo suposo que es refereix al circuit al passeig. El passeig concretament d'Empúries.
Jo ara mateix estic desubicada perquè aquest carrer, bueno, no en tinc ni idea d'on
sí,
és.
Sí,
fa poc que he aterrat aquí l'escala i els carrers encara...
Bueno, clar, és tota aquesta zona d'Empúries, no? Que hi ha un carril bici que és el propi que passa pel passeig d'Empúries.
Sí, aquest el tinc...
Després n'hi ha un altre que fa paral·lel... Però no hi havia una connexió directa, no ho sé.
Bueno, total, que
sí,
aquest,
jo també
aquest
no,
nou
faig
carril...
Embolic, eh? Però la intenció...
És
la
connectar
intenció...
els dos carrils, no?
És connectar, exacte, connectar, fer el punt de connexió i llavors que, suposo, entenc, que realment la gent deixi d'anar pel passeig, uh-huh, no? I vagi més, doncs, per aquest nou carril, que d'altra banda és carril al costat de carretera.
Clar, ara t'anava a dir, és una bona notícia, però si és al costat de la carretera ja no m'ho sembla
bueno,
tant.
Bueno, clar, és el que
veure...
són els carrils. A veure, estan ben diferenciats i estan ben delimitats, eh? No, mm-hmm, no vol dir que... Ala, vinga, et pinto una ratlla i ja... No, això, eh?
O sigui, per això s'haurà de veure els elements de seguretat que hi entren en joc.
I tal. Però bueno, el paisatge no és el mateix, tampoc.
No, clar. No és el mateix anar al costat dels cotxes que anar al costat del mar.
Però sí que és veritat que tenim un problema, potser a l'hivern no tant, però a l'estiu, des de luego, amb el tema del passeig d'Empúries, amb bicis, patinets, gent que surt de les platges, gent que va i ocupa tot el carrer perquè, bueno, anem a fer la xerrada, no? Hi ha el carrilet, vull dir, massa gent passa per aquell camí. Massa gent. Hi ha un overbooking, hi ha massa gent, no? I llavors, potser una mica d'ordre, pues, estaria bé. Per tant, tot el que siguin iniciatives d'aquestes, endavant.
Es aplaudim.
Vinga, també parlarem de la visita institucional dels joves de l'Esbotzada que han fet a l'Ajuntament, això ha estat aquest dimarts, amb els joves i dinamitzadors de l'Esbotzada. Han visitat institucionalment l'Ajuntament, amb l'alcalde i la regidora de joventut presents, que els han agraït el seu esforç i implicació en totes les activitats que organitzen al municipi. I, a banda doncs, de poder veure les instal·lacions del consistori, oficialment, perquè vull pensar que extraoficialment alguns ja les haurem vist, no? Però, bueno, potser no.
Bueno, i si no, amb l'escola, qui més, qui més, sempre
per
s'hi va, no?
Per això dic, no? Però, bueno, era una visita oficial, no? Llavors, oficialment, s'han visitat les instal·lacions i l'important de tot és que després han pogut gaudir d'un berenar a la sala d'actes de l'edifici municipal.
La teca que no falti, eh? La teca que no falti.
Vinga, acabem-ho bé, això. Acabem-ho bé. Va, doncs, un acte de reconeixement de la tasca de tots aquests joves amb les activitats que fan al municipi, que no són poques.
No, exacte, i sempre és important reconèixer la feina ben feta. Eh?
I tant.
Sempre és important.
I tant. I ara anem amb els esports, perquè en tenim dos.
Som-hi?
Anem carregadets avui, ostres.
Sí, sí.
Va, el sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala, que buscarà de nou al Sala una categoria més exigent de cara a la temporada vinent. Enguany s'han proclamat com a flamants campions de la segona territorial. Però els hi ha quedat petita, suposo, no?, aquesta categoria, perquè diu que això, que volen fer el Sala una categoria
home,
més exigent,
sí,
és que aquesta els
sí,
hi ha quedat
sí,
petita. Els de Toni Espinosa no han tingut rival, bueno, el que dèiem. De moment, els escalencs han assolit els 23 dels 23, o sigui, tots els punts, quan resten 3 jornades pel final. Però sí, té pinta de que els hi ha quedat petita aquesta categoria, que necessiten
sí,
una
sí,
categoria més.
Són uns cracs, tu, endavant, i tant,
endavant.
I tant.
Són els sèniors, eh? O sigui que... Bueno, ja el que dèiem l'altre dia, que el bàsquet està...
Sí, sí.
Ho està petant bastant. Va, i anem amb el tennis. En aquest cas, en els equips absolut i més 40 de tennis que es classifiquen per la fase final catalana. Pel que fa a l'equip absolut, queda segon i els més 40 tercers i lluitaran pel títol català després de quedar-se a les portes del liderat en unes lligues molt ajustades. Tant uns altres que també intenten pujar de categoria o fer-se amb el títol, en tot cas, en aquest cas.
Bueno, veurem com acaba tot
exacte,
això, eh? Estem allà a l'expectativa una mica.
A l'expectativa total. I arribem al titular.
Exacte, el temps.
Més cuqui, tot i que us haig de dir que tampoc no hi ha variacions, eh?
No, portem uns dies així molt, molt tranquil·lets, no?
Molt tranquils, molt aixafogó, una cosa... O sigui, bueno, aviam, molt aixafogó, les temperatures que estem, eh? No són mateix l'aixafogó als 21, 22 o 23 graus que pugui fer, que l'aixafogó als 40 graus, eh?
No,
té res a veure. Però bueno, en Sergi ens diu que cel variable pels pròxims dies, avui encara amb calma a mar, però a partir de demà, i sobretot de migdia, es remenarà de llevant, o sigui, ens entrarà com llevant al del mar, eh?
Una mica de ventet.
No llevantada, sinó no. Llevant a mar.
Bueno, una mica d'aire fresc.
Mira, bones notícies pels que facin surf.
Exacte.
Jo ja no. Bueno, en fi, sí. No sé si donarà perquè hi hagi onada suficient, però, bueno, de moment, remenat de llevant. Aquest, com remenat d'ous, no. Remenat de llevant. Ja està.
Doncs, Lali, moltes gràcies. Ens amplies tot això al punt de la una.
Al punt de la una. I avui amb en Martí Guinart, a l'alcaldia, no amb en Josep. En Josep té un compromís amb el club de jubilats, crec que és. I, per tant, vindrà el tinent d'alcalde.
Perfecte. Doncs estarem atents a què ens explica en Martí.
Exacte.
Fins després, Lali. Gràcies.
Cuinem idees. El més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
I com cada dimecres és el moment de fer el sorteig de l'anxova milionària i per això ja tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia.
Com bueno, estàs, Paco?
Bé, molt bé. I tu?
Molt bé, també, aquí.
Aquí, al peu del canó.
Exacte. Quin número sortegem avui, Paco?
Doncs pues mira, el 40.985. 40985.
Perfecte. I quanta gent apuntada tenim?
5.
5 persones, molt bé,
Mira, la cosa va pujant.
I tant, molt contents. I qui són aquestes 5 persones?
Doncs pues el número 1, Maria Lluïsa Díaz.
Mm-hmm.
Número 2, Artur Coll de Mont. Número 3, Carmen Casat. Número 4, Quimeta Nicolau. I número 5, Lluïsa Planes.
Molt bé. Doncs som-hi.
Val.
Anem a fer el... Et poso el redoble aquí per fer el sorteig.
Mira, el número 1.
El número 1.
Maria Lluïsa Díaz.
Doncs mira, Maria Lluïsa, enhorabona. T'ha tocat el número 1.
I... Lluïsa, Maria, pots venir aquí a la ràdio a buscar el dècim.
Exacte.
Avui a partir d'aquesta tarda, demà tot el dia... I que tingués sort.
I tant, li desitgem molta sort. El sorteig és demà, Paco?
Demà a la nit, bueno, el dia, no sé si és al migdia o la nit, a Madrid, i el divendres, en el diari, ve tot el resultat, com ha anat el sorteig, els números que han sortit i tot.
Perfecte, doncs estarem pendents de veure si li toca a la Maria Lluïsa alguna cosa amb aquest número que li ha tocat.
Ojalà li toqués la grossa, que llavors tocaria més gent que mai.
I tant, mira, ja ens agradaria repartir algun premi algun dia, eh?
Un premi maco, a veure si toca i així la gent s'anima i ja truca més.
I tant, així ho esperem.
Va?
Doncs Paco, moltes gràcies.
De res, vinga, fins el dimecres que ve.
Fins dimecres que ve.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala. I avui volem continuar estirant el fil de la violència de gènere, que ja hem tractat altres vegades en aquesta secció, però avui no ens centrarem tant en les experiències i l'atenció a les víctimes de violència de gènere, sinó que parlarem de prevenció, d'aquells gestos i comportaments que ens han de fer saltar les alarmes i ens han de fer pensar que potser podem estar patint una situació de violència. I per parlar-ne, avui hem convidat la Gemma Sunyer. Ella és coach, experta en violència de gènere i col·labora amb la Fundació Anavella. Gemma, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Encantada de tenir-te aquí, Gemma. A veure, sembla que cada vegada es parla més de violència de gènere, no? Però som prou conscients del que representa o encara és molt tabú aquest tema?
És una cosa que està molt invisibilitzada encara. No sé si li diria tabú, però hi ha una part de falta de consciència en la pròpia persona que ho està patint i també en les persones del voltant que potser veuen coses que no els hi acaben d'encaixar però no saben com reaccionar. Uh-huh. I també hi ha un tema, sobretot quan es tracta d'una persona amb la que tens fills, llavors sí que jo crec que hi ha molt de tabú perquè, bueno, pues com diràs segons quines coses d'algú amb qui has format una família, no? Llavors es complica tot molt més.
Clar, perquè sovint tenim la percepció, no?, que els agressors són persones desconegudes i fins i tot que poden fer mala pinta, però no ha de ser així, això.
Exacte. Quan parlem de violència de gènere ens referim sobretot a el que seria dintre de la parella. Mm-hmm. Llavors són persones que no tenen un perfil concret. Moltes vegades són persones meravelloses cap als demés, que són molt simpàtiques i molt carismàtiques i que mai ho diríem. O poden ser persones introvertides, que poden semblar a l'aparença molt tranquil·les, però que després de portes cap a dins és totalment diferent, no? El comportament canvia i això és una de les coses que fa que sigui molt difícil per la dona que ho pateix també identificar-ho, perquè diu, ostres, potser hi ha alguna cosa que jo estic fent perquè només és així amb mi. Uh-huh. Llavors hi ha aquest sentiment de, segurament hi ha alguna cosa que jo puc canviar perquè això deixi de passar.
Com un sentiment de responsabilitat, no?
Sí, sobretot de culpa, de uh-huh. pensar que és una cosa que tu estàs provocant, perquè realment és una cosa que comença de poc a poc i que es va transformant amb el temps. O sigui, la violència no comença des del primer dia, no comença la primera, la segona o la tercera cita amb un cop de puny o amb una empenta, perquè si no directament allò no continuaria. Mm-hmm. Sinó que és una vegada que ja s'ha format el vincle, que tu ja estàs dintre d'aquella relació afectiva, ja estàs compromès amb allò, que comença a haver un canvi. Mm-hmm. Llavors dius, ostres, la persona que és de poquet a poquet. Per exemple, utilitzem molt l'analogia de la granota. Uh-huh. És a dir, tu, si poses una aigua bullint i poses una granota, saltarà directament. Però si tu poses una olla amb aigua freda i poses la granota al final i comença a bullir a poc, comences a calentar, quan estigui bullint aquella aigua, la granota no saltarà, es quedarà quieta. I és una mica el que passa amb la violència de gènere, uh-huh. que és una cosa de poc a poc, va fent xup-xup a poc i quan ja està bullint l'aigua t'han robat els instints per reaccionar contra això i per això la mateixa persona que ho està patint no se n'adona, perquè mm-hmm. és molt a poc
o sigui, ens costa més adonar-nos-en, no? Perquè és el nostre dia a dia al final.
Sí, llavors normalitzem.
Clar, exacte. I com podem saber, no?, que aquestes coses que nosaltres hem normalitzat són indicadors de violència?
Nosaltres, a la Fundació Anavella, hem destacat 9 senyals d'alarma, uh-huh. que serien les primeres senyals d'alarma perquè tu te n'adonis que estàs en una relació abusiva, que n'hi ha moltes més. En aquestes 9 senyals d'alarma no parlem de violència física uh-huh. ni sexual, perquè són, diguéssim, les primeres. Llavors, la principal que t'ha de donar una clau seria el control. O sigui, uh-huh. quan hi ha control dintre d'una parella, aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé, perquè tu en la teva relació t'has de sentir lliure. Uh-huh. Si tu sents que no pots fer certes coses, que no pots parlar amb certes persones, que has de demanar permís, que contínuament estan preguntant on vas, que quan et truca algú i qui és i a més et posen males cares cada vegada mm-hmm. que són els teus amics, inclús la teva família, allà estàs veient que allò no és normal. No?
Mm-hmm. Per tant, el control seria la primera.
Jo crec que el control és com la més clara, mm-hmm. perquè hi ha, les senyals van ser molt sutils, perquè, per exemple, la manipulació no és directament que et diu fes això i si no, no és així, no? És la manipulació és una cosa molt sutil i aniré posant exemples perquè crec que ho evidencia millor, no? Doncs, per exemple, si tu te'n vas a una festa i amb la teva parella i et poses una faldilla molt curta, no? I la teva parella no et dirà, ostres, no m'agrada aquesta faldilla perquè vas molt curta, i això no t'ho dirà, mm-hmm. no? Perquè si no,
seria molt evident, no?
Sí, exacte. Mm-hmm. Però el que sí que funciona molt bé i que és la manipulació que et dic subtil és que aquell dia, pues, mira, està de morros i no vaig amb tu i tal, no? I la setmana següent tu, pues, aquella faldilla no està neta, no? Perquè i et poses un pantaló. I aquell dia està fantàstic, està uh-huh. molt simpàtic, i passa algú amb aquella faldilla, una faldilla similar, i diu, mira com va, i és que clar, és que com pot anar així, quina vergonya. I tu t'adones que aquella faldilla s'assembla molt a la teva, no? Uh-huh. Clar, la setmana següent, què faràs? Posaràs la faldilla o el pantaló?
Segurament els pantalons.
Clar, i no t'han dit directament, no t'ho posis, no? Mm-hmm. Però ja t'ho estan dient d'aquesta manera. Llavors són coses molt subtils, no? És una manera de controlar. Jo crec que el control és una cosa que es va repetint de moltes diferents maneres, no? Per això he començat amb aquesta. O, per exemple, el tema de... et venen a buscar, no? A mi, per exemple, em va passar que estava en una relació que sempre em venia a buscar a la universitat, no? Quan sortia sempre el veia allà. I al principi era com, que bé, que xulo, no? Sí. Quanta atenció que m'estan donant. Però és que al final era com, és que sempre està aquí, no? Inclús els dies que no vull, no m'està donant el meu espai, no? I era una manera de controlar, i és subtil, però sí que al final acabes en una garjola invisible que t'has muntat tu en aquella relació i que te n'adones que no ets lliure. Llavors això és molt important, que a poc a poc ens anem adonant de fins on ens està limitant aquesta relació, perquè les relacions no ens haurien de limitar, sinó que hauríem de sumar. Per això estem en parella. Si no sumen, no té cap sentit. Mm-hmm. Bueno, continua amb les senyals de l'alarma.
Sí, som-hi.
Pues un dia està de mal humor i ignorar-te, no? Pues et deixa de parlar. Si tu, amb una persona amb la que tens una relació, pues necessites espai aquell dia, no, per lo que sigui, no et trobes bé, necessites el teu temps, pues ho dius, mira, ara mateix necessito espai. Mm-hmm. I ho dius bé perquè l'altra persona no es preocupi i ha pogut donar el teu espai amb tranquil·litat, però no fas aquests càstigs de silenci i l'ignores perquè jo no estic bé o perquè hem tingut una baralla, i és la meva manera de fer aquest càstig, no? Això és un altre senyal d'alarma. El xantatge emocional. Bueno, és que si no fas això no m'estimes, no? Mm-hmm. O és que si no tenim sexe em fixaré amb altres dones, no? Tu has de poder dir que no, encara que estigui una relació. O sigui, sempre, cada vegada que tens sexe ha de poder ser una cosa consensuada, i tu has de poder dir que no, no només quan et trobes malament, sinó quan no et ve de gust i no ve de donar més explicacions. Això s'ha de respectar. I el xantatge en aquest sentit és molt habitual. És que si no em fas cas no em fixaré en altres, no? Clar, això és un xantatge emocional. La humiliació, que hi hagi menyspreu, humiliació de la parella, en públic o en privat, no? Ningú t'estimarà com jo, no? Mm-hmm. També és una manera de menysprear-te. I tant, hi ha moltíssima gent que t'estimarà, no?
I és molt habitual, no? Aquesta sí. És una de les clàssiques, perquè vam tenir també aquí el programa una dona que va patir violència de gènere i ha escrit un llibre de senyals, i de fet el títol era aquest, Ningú t'estimarà com jo, no? I ens la va marcar com la més important.
Doncs espero que ningú t'estimi així, perquè no és una manera sana. O sigui, espero que ningú més faci això, perquè no és una manera sana d'estimar. I no volem que ningú ens estimi així. Llavors, quan sentis això, és un gran senyal d'alarma, o és que si em deixes em suïcido, no? Coses així les sentim contínuament. Sembla, no? Ara sembla que no pugui ser, però t'asseguro que és molt habitual aquesta frase. Llavors, fixem-nos en aquestes senyals d'alarma, perquè això no és amor. És una versió tòxica de l'amor. Nosaltres el que volem és construir relacions sanes de responsabilitat, de respecte, de confiança, sobretot, i d'espai, no? Quan tu tens aquesta confiança, aquest respecte, pots, dones espai dintre la parella i no tens cap problema amb això. I comunicació, sobretot. Quan hi ha algun problema, perquè no, les persones no són perfectes, hi ha moments en què necessitem parlar les coses perquè hi ha coses que no ens estan agradant, posem un límit, però pots, ho has de poder parlar. Quan aquest límit no es respecta, per mi això és un gran senyal d'alarma, sigui quin sigui la forma, no? Però si tu poses un límit amb educació i respecte i no te l'estan garantint, aquest límit no te l'estan respectant, bueno, aquí hi ha alguna cosa, no? I si tu contínuament sents que no se t'està respectant això, és on t'has de preocupar.
Clar, i aquestes diferents senyals que dèiem, no? El control, la manipulació, el fet d'ignorar-te, etc., han d'anar relacionades? O sigui, s'han de donar totes en el mateix moment o amb que se'n dongui una ja podem parlar de violència?
Mira, normalment es donen diverses alhora. Vale? O sigui, jo he parlat d'unes senyals d'alarma que serien d'una violència que diem psicològica. Vale? Però normalment es solen donar diverses alhora. La violència psicològica és normalment la primera que sol passar. Normalment en la relació de violència de gènere sol haver-hi sempre violència sexual, tot i que no ens n'adonem. Com et deia, el tema de la manipulació, no? Doncs aquest xantatge emocional acaba en una violència sexual tenint sexe quan tu no et ve de gust, no? I també la violència econòmica és molt habitual, la violència contra les coses, que és la violència ambiental. Es solen donar diverses alhora, i sobretot en aquests senyals de violència psicològica es dona moltes alhora. De fet, el xantatge emocional i el control és molt similar, la manipulació també són molt similars, no? I són diferents maneres de dir el mateix, que al final és que acabis fent una cosa que tu no vols fer. I un altre senyal d'alarma és la intimidació, que és molt important. Si tu tens por de la teva parella, aquí és un gran senyal d'alarma. Tu que no te sentis segura amb aquesta persona, has d'adoptar molt. I sobretot un senyal d'alarma molt important, que per mi és molt clar, és si tu et planteges deixar la teva relació i això et fa por per com pot reaccionar l'altra persona, això és un clar senyal d'alarma que estàs en una relació abusiva. Llavors aquí ves amb molt de compte, perquè en el moment en què potser és una persona que mai havia exercit violència física i en el moment en què el deixem sí que pot haver-hi, no? Llavors és el moment de més perill. Jo, això sempre m'agrada recalcar-ho, perquè anem amb molt de compte, potser estiguem amb una amiga, no?, quan ho fem, o depèn de quina situació sigui, si hi ha una violència forta, simplement marxa i no diguis res. O sigui, no tens per què donar explicacions, no? És el moment de més risc. Tinguem en compte això. El moment en què tu li dius a l'altra persona que el vols deixar, és el moment de més risc. Que potser no hi hauria hagut violència física fins llavors, però en aquell moment ja sí, perquè és el moment en què et perden. Les relacions abusives de violència, bàsicament, són una relació de domini i submissió. Hi ha una persona que és la dona, que és la persona sotmesa, i l'home, que és la persona que està dominant. Llavors, quan tu li dius que vols deixar la relació, és quan et perden, no? Ja deixes de ser seva, no? I en aquest joc de poder, perquè és un joc de poder, és quan hi ha més risc, perquè en aquell moment està veient que te'n vas. I per això aquesta situació. Llavors, bueno, això és bàsicament com funciona, no? És aquest joc de poder, és que al final és el que millor, si tu veus que et sents sotmès en aquesta relació, que no pots prendre les teves decisions, aquí hi ha alguna cosa.
Exacte. No sé si queda alguna d'aquestes senyals, s'han dit que n'hi havia,
sí,
nou.
Dues, tres. Els gelos, que no n'hem parlat, aquesta és molta gent no la reconeix com un senyal d'alarma, sinó que en poques mesures ho podem veure com fins i tot una cosa positiva. Perquè ho hem vist tantes vegades, no? A referents culturals com pel·lícules, llibres, com una cosa positiva, però no ho és, sinó que és una manera de controlar-te també els gelos. I aquí identifiques una manca de confiança en l'altra persona, no? També pot tenir gelos de les coses que fas, no només d'altres persones amb les que parles o amb les que puguis tenir una relació, sinó de les coses que fas. Que digui, ai, ostres, i com és que tu te n'has ascendit i jo no, ai, jo mai aconseguiré això. Home, s'hauria d'alegrar, no? Perquè
clar,
tu t'hagin ascendit a la teva feina o que t'hagin ofert una bona oportunitat i potser és en un altre país, fins i tot, no? Però t'haurien de recolzar, perquè si és allò que tu desitges, tot i que allò que desitgis et porti lluny d'aquella persona estimada, això és l'amor. donar-te recolzament fins i tot en aquests moments, no? I ja decidireu junts quina serà la situació, com es resoldrà, però el suport ha de ser-hi, perquè l'amor és això.
Exacte, per tant, els gelos, aquesta sí. Altra senyal.
L'altra és violar la teva intimitat. I això passa moltíssim, sobretot en la gent jove, mirar-te el mòbil, mirar-te la ubicació, mirar-te contínuament a les xarxes, a qui li has donat like, a coses, a quantes dones segueixes, no? O quants homes segueixes, o aquest control també es dona, no? I mirar-te el telèfon és una cosa molt greu, fins i tot està penat. Llavors, bueno, tu pots denunciar això. Aïllar-te. Això és molt comú. Això passa molt i no ens adonem. Una altra vegada, de manera molt sutil, passa doncs que tu acabes fent moltíssimes més coses amb els amics de la teva parella i moltes menys amb els teus, i et vas aïllant a poc a poc. Per què? Perquè està de molt bon humor quan te'n vas amb els seus amics, en canvi quan estàs amb els teus, pues no. I llavors acabes, sense adonar-te'n, acabes pues fent això perquè veus que els dos us ho passeu bé, no? O fins i tot, pues bueno, jo he vist molts casos de que es coneixen, pues, per exemple, aquí a l'Escala, i una vegada ja tenen una relació, pues, se'n van a viure a un altre poble. Pues això és una altra manera d'aïllar-te del teu entorn. I què passa quan t'aïlles? Pues que ja no tindràs aquelles persones en les que confiar i comença a escalar la violència. I llavors, quan tu truques a algú i li comences a explicar el que t'està passant, doncs el primer que diuen és pues, surt d'aquí corrents, no? Llavors tu què fas? T'aïlles encara més. Llavors funciona molt bé, és com que a poc a poc acabes pues, sola i la gent deixa de trucar-te i bueno, és molt difícil sortir-ne.
Clar, et va com tallant la teva xarxa, no? Ja no Exacte. Tens aquell suport que podries tenir si no haguessis marxat del teu poble, si encara tinguessis els teus amics a prop, etc.
Sí, perquè vulguis que no, doncs només que facis les activitats de cada dia, ja vas veient a la gent. Però si te'n vas del poble, comences a fer altres activitats, aquell entorn amb el que comences de zero, és molt diferent, no? No és aquella gent amb la que confies i portes tant de temps i potser els explicaries que has tingut una discussió. Això ja no ho faràs. I la gent pues, comença a trucar-te menys, perquè també cada vegada que truquen no pots quedar i no tens temps. I bueno, llavors jo faig una crida als amics i amigues d'aquestes persones que pensen que estan en una relació abusiva, que seguiu trucant i que seguiu posant-vos en contacte, perquè és molt important, perquè potser sembla que no tenen temps, però potser un dia sí que us diuen que poden venir i aquell dia serà clau.
Clar, perquè si detectem, no, alguna d'aquestes senyals o més d'una, què podem fer, no? Tant si ens passa a nosaltres com si ho veiem a casa d'algú altre.
Mira, moltes vegades ens adonem de que hi ha coses que no estan bé, no? En aquella amiga, en aquella relació, perquè veus com moments d'aquest joc de poder, no? Però no sabem com reaccionar. I el primer que ens surt és un instint protector de dir, surt d'aquí, com pots estar amb aquesta persona, deixa'l. I clar, la primera reacció davant d'això, de la teva amiga que està pues, en una relació que potser hi han hagut unes coses que no, uns dies que no han anat bé, però diguéssim que porta molt de temps amb aquesta persona i que han creat un vincle, no? I que no és tan fàcil sortir d'allà i que s'estimen, sobretot. Encara que no ens ho podem imaginar, però sí, s'estimen. Llavors, el primer que farà ella és dir, no, o sigui, jo no vull fer això. Llavors, és molt important que quan algú ens està explicant una situació de violència o d'aquesta violència psicològica de la que parlava, que només escoltem. Sembla una cosa fàcil, però és de les coses més difícils que hi ha. O sigui, només escolta. Escolta aquella persona perquè porta molt de temps callada i per fi està trencant el silenci. I t'està confiant en tu i t'està explicant. I en el moment en què aquesta persona ho està explicant, s'està donant de coses. Perquè per una banda ha vingut i t'ha demanat de parlar, no? I després, quan ella t'està explicant, està formant un relat i està intentant que tingui sentit, no? Allò que t'està dient. Llavors, amb allò ja és un gran pas. Llavors, si tu el primer que fas és dir-li i com és que no m'ho has explicat abans. Això és molt
típic. Si comences a jutjar-la, no? Potser no t'ho acabarà d'explicar
tot. Si comences a dir retrets, la farà sentir encara pitjor. Uh-huh. I com és que això porta tant de temps, no?, passant i no m'has dit res. Bueno, pues això farà que la farà sentir encara pitjor. En canvi, si li dius, li agraeixes que t'ho hagi explicat, que hagi confiat en tu, i li dius lo valenta que està sent per explicar-t'ho, clar, i ens posem en un altre lloc. I després, llavors li preguntes, com et puc ajudar? I és possible. Normalment el que sol passar és que et diguin, mira, re, només escoltant-me ja m'has ajudat. I potser aquell dia s'acaba allà, però aquella persona ja sap que la propera vegada et pot tornar, perquè com deies, de poc a poc, no? Ja pot tornar a confiar en tu. Llavors, si veiem que és una cosa greu, és molt important que busquem ajuda professional, ¿vale? I que l'acompanyem. O sigui, no és, ah, bueno, pues, potser podríem parlar amb una persona professional que et doni consell, que t'assessori. Vinga, vés allà. No, no, acompanya-la. És molt important que l'acompanyem, perquè aquella persona està morta de por. I més, ara anar a parlar amb un professional sobre això tan íntim, home, vés amb ella. Molt important, perquè no, segurament no hi anirà. Després, una cosa que ajuda molt també és que per evitar jutjar, quan parlem de la pròpia experiència és molt més fàcil. Llavors, si nosaltres hem passat per una situació de violència de gènere, o perquè tothom, qui més qui menys, ha passat per alguna d'aquestes senyals d'alarma, no? Doncs podem explicar des de la nostra experiència com ho hem viscut i com ens feia sentir, o potser d'algú altre que proper, com lo difícil que va ser, o com veies que jo no funcionava, però sobretot una cosa que ajuda molt també és preguntar-li si és feliç. Tu ets feliç? I a veure què et diu. Però no li diguis el que ha de fer, sobretot no li diguis el que ha de fer, fes-li preguntes.
Que sigui ella mateixa, no?, que trobi una mica el camí per
que se n'adoni ella. Això és el més important, que ella sola se n'adoni. Si tu, amb molta paciència, pots explicar-li, una vegada ja estigui més tranquil·la, què és el que fa, quines són aquestes senyals que tu veus que creus que és una relació, doncs, que no és sana, no? Quines coses manques, però ja quan estigui més tranquil·la.
Doncs Gemma, moltes gràcies per venir avui al programa a parlar-nos d'aquestes senyals que són tan importants, que hem de tenir tant en compte. I res, doncs animar, no?, a persones que si estan veient situacions de violència, si han detectat alarmes en persones del seu entorn o fins i tot amb elles mateixes, no?, que demanin ajuda, com comentaves, i que demanin ajuda d'un professional.
Sí, exacte. Bueno, si us trobeu en una situació d'urgència, sí que heu de trucar al 112 immediatament, vale? Perquè hi ha una gran diferència entre que us trobeu, pues, que hi està havent una agressió davant vostra, pues, directament heu de trucar a la policia, als Mossos, aquí, sí,
en
servei d'emergència. Bueno, gràcies.
Doncs gràcies, Gemma.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I un dimecres més connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim avui la Rosa Pagès. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa, quin llibre ens presentes avui?
Bueno, avui us recomanem una novel·la que es diu Les meravelles de la tienda de Xiaopa Dong, que és d'un escriptor coreà, en Kim Ho-yeong. És la continuació de l'assombrosa tienda de la senyora Yong, que va tenir un gran èxit internacional. Tornem a la petita botiga de conveniència de Seül, un espai que més que una simple botiga és el veritable cor de la història. Tot i que la senyora Yong dona nom a la sèrie, en aquesta segona part la protagonista no és només ella, sinó tota una sèrie de persones que giren al seu voltant, els clients, els empleats, i especialment la senyora Seon-chuk, ara l'encarregada de la botiga, però encara lluitant amb els conflictes amb el seu fill. La història canvia amb l'arribada d'un nou empleat nocturn, un home corpulent i vital que portarà humor i dinamisme, complicant la vida de Seon-sung i afegint nous conflictes al dia a dia de la botiga. Com a la primera part, l'autor practica el que es coneix com a Healing Fiction, una narrativa suau, plena de moments quotidians, reflexions sobre la vida, la comunitat i les connexions humanes. L'autor aconsegueix convertir una botiga de conveniència en un espai màgic, demostrant que les històries locals poden travessar fronteres i parlar a lectors de tot el món. El llibre combina humor, tendresa i una mirada profunda sobre la vida quotidiana. Els personatges són càlids i propers i el lector coneix una vida que aparentment és rutinària, però que crea emocions, conflictes i moments molt i molt bonics.
Una història d'aquelles de la vida quotidiana, una mica, eh?
Ah, exacte, exacte, amb moltes emocions, i en un moment que, si et trobes en un moment emotiu o així, doncs crec que és molt recomanable.
Doncs Rosa, moltes gràcies per aquesta nova lectura que ens apuntem a la llista dels pendents, i ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
L'escala.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
Ja hi tornem a ser un dia més parlant de cuina amb la Joina i la Remei. Joina, bon dia. Remei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. A veure, quin plat ens ensenyareu a fer avui?
Mira, avui dèiem de fer braç de patata, que es pot fer de moltes maneres, o amb carn o amb tonyina.
Sí. I com el feu, aquest braç de patata?
És molt fàcil i és un acompanyament que va bé per tot. Jo el que faig és poso les patates a bullir, i quan són ben bullides, els passo pel passapuré. No se pot fer amb el minipiber ni amb la forquilla, perquè no queda bé, ha de ser amb el passapuré. I després, doncs, el que tenen, que els has de remenar molt abans d'estendre'ls sobre un drap. Però aquella gent que fan i després ja ho posen, no, s'ha d'anar remenant, com si pastessis, una mica.
I poses mantega o alguna cosa?
No,
a la patata?
No,
la
patata
ni oli,
no.
Tampoc?
No, tampoc. La patata bullida.
Patata sola, eh?
Patata sola, amb una mica de sal i prou. I després poso un drap sobre la taula i l'estenc ben estesa. I d'allà després jo el que faig és una pilla de tomata fregida, li poso de sobre, que n'hi hagi, que queda molt bona. Tonyina, la tallo una mica, la desfaig una mica, tonyina
de llauna.
De llauna. I després també tot ple, i després olives tallades a tallets petits. Si vols posar un ou dur també li pots posar, però l'ou dur jo normalment el poso a sobre. Després agafes el drap i cargoles que te queda ben cargolat, El deixes refredar perquè vull dir que si el vols treure d'allà se
trencaria.
En canvi, com és fred, ja. I després, com és fred, el poso en una plata i poso maionesa a sobre, ben ple de maionesa, i després agafo un ou dur i li ratllo a sobre. I després també és molt maco posar-hi pebrot de
vermell
escalivat a sobre, també, que és molt maco.
Per decorar una mica.
Per
no?
decorar. Després, per exemple, a l'hivern, això més aviat ho faig a la primavera, a l'estiu.
Ara que ve el bon
fred,
temps,
sí,
no?
Sí. És clar, ja fred. Al meu net se'ls encanta. Els encanta molt i molt. A l'hivern el fas amb carn.
Ah, en comptes de tonyina hi poses carn.
Carn. El mateix. Tomata, després faig coure la carn,
li poso la carn a dintre, que n'hi hagi força, també enrotllo't, i l'altre igual, maionesa, i l'ou dur tallat a sobre, bueno, ratllat, i el pebrot. I després el que fem moltes vegades és ou d'usos,
ratllant-los, a part.
Sí. Que també agafes...
Faig molt sovint jo d'això, molt. Sí.
Explico tu ara això, si vols.
Ah, vale, és igual. Sí.
No, perquè igual. Els sabem igual.
Si fas bullir els ous d'usos... Bueno, jo he descobert una manera de fer els ous que no se me trenquen quan els apelo. Poder també perquè faig servir ous que no són de la setmana, són, poder tenen 15 dies. Però, a part d'això, no sé si va ser l'Arguignan o un cuiner que va dir que es posava l'aigua a bullir amb sal i quan l'aigua bull vas posant els ous, però amb l'aigua bullint. Jo els posava amb l'aigua freda i que bullís tot junt. No, doncs agafes, el que passa que has d'anar amb cuidado perquè l'aigua bull i has d'agafar l'ou, posar-lo amb una cullera o alguna cosa, o l'escobadora, que tu puguis deixar-la anar i no es trenqui. I ho faig així, si no hi ha, perfecte.
I ara els apel·les sense problemes.
Sí, quan estan bullits, que fa 12 o 13 minuts que bullen, tinc la pica amb aigua freda, trec la calenta del pot i els atombo allà dintre, i sí, es pelen perfectament. Va bé.
Perquè és el més empipat, pelar-los.
Sí, perquè sembla que els fas malbé, te segueix tot el blanc i queden lletjos, a més a més.
Queden lletjos, sí, és important, perquè si has de fer, si no vols fer rellenos així i els deixes allà a sobre...
Un bon truc.
Ens l'apuntem, Remei, aquest. Perquè això de pelar ous és una morda.
Bueno, i després també t'abullen més de pressa, saps? Perquè com que l'aigua ja és bullint, després l'ou... I es cou més ràpid i tot. No has d'estar un quart amb els ous allà. No, amb 10 o 12 minuts n'hi ha prou. Bueno, total que els poso amb aigua freda, els apeles com tothom, i després quan els tinc tots pelats els aparteixo per la meitat a l'ull llarg, trec la pruna que se'n diu la...
El rovell.
El poso en un plat...
La pruna, li dèieu,
sí,
del rovell?
Sí.
Ah, carai.
La part groga.
Sí.
Doncs el poso en un plat i quan ho tinc tot així, després agafo tonyina, com molta gent ho deu fer, i maionesa. Tot xafat, i després els empleno. Ara una dona me va dir que ella, per comptes de tonyina, hi posava talls de gambeta d'aquesta que ja venen congelada, tallada petitona, escaldada, ho barreja, i després els passa per ou i pa torrat.
Carai.
I queden farcits, doncs tant, queden rebosats.
Els rebossa.
Rebosats.
Així que és una altra manera
que això ja és, però l'altre és més ràpid. Jo no els sempre hi ha
un
dia, però...
Una estona,
No, se'n fa més aviat de l'altra manera. Vull dir, els faig així.
Però mira, són dues maneres de fer.
Sí, és per canviar, vull dir, no pas perquè no ho puguis fer, però és més entretingut, suposo, de l'altra manera.
Clar, però arrebossa tot l'ou o només el
que posem? Quan té l'ou relleno amb la gamba barrejada amb l'ou i maionesa també hi posa, doncs després els passa per ou batut i pa torrat i els posa a la paella. Però esclar, allò ja és un fregit també.
Sí. Clar.
Vull dir que
ja és diferent.
I bueno, i això que ha explicat la Joina de la... del braç, és una anècdota,
Som-hi, que suposo que no hi ha cap problema, no passa res.
Però ella ja ho ha recalcat, només t'ho començava pensant, mira el que vas fer tu, que diu, sobretot, no els passeu pel mini pímer a triturar.
Ui, què et va passar, Remei?
Doncs la Remei els va triturar. Va posar a la roba, tal com ella diu, un drap ben estès, ho va tirar allà, ho va escampar, es va enganxar en el drap, no podia ni recorquillar ni per res. Ui, quin merder que vaig fer per aprofitar aquella patata. Mai més de la vida, dic, poc, i no n'he fet mai.
No has tornat a fer mai més braç?
No.
Mala experiència vas tenir, no?
Ara, el que faig, poder seria programa per un altre dia, però el que faig és que ella diu que fa la patata aixafada i a l'hivern ho posa amb tomata i carn, doncs jo, com fas macarrons, que fas aquesta salsa barrejada amb la tomata i tot, en guardo, i després un dia bulleixo patates, els apasso per la...
Pel minipiver?
El passapurés, li heu dit.
El passapurés.
No sé què és això, el passapurés.
És una cosa rodona que té una manivela i la patata va quedar enxafada i va sortint per sota.
Ah, carai!
Saps? Com si trituressis, jo què sé, el cafè que va amb una trituradora, però això és de patates.
Ah, doncs no ho havia sentit
mai.
I
esclar, la patata queda...
Tota la vida.
Ella sola queda, saps? No, és patata. I no és més triturada del compte, lo just.
Lo just és.
I després, si ho passo, després faig una capa, faig una, amb una llau, amb una plata de forn, la unto una mica i poso la patata, una capa de salsa d'aquesta de macarrons, una altra capa de patata, una altra capa de salsa de macarrons i formatge i gratinat, i també és molt bo.
O sigui, en comptes del braç
enrotllat,
el fas
enrotllar
així, amb capes, no? Per si fessis un pastís de carn,
sí,
de patata.
Ah, això és un pastís. Jo en dic pastís de pastor, perquè vaig sentir algú que ho deia. No sé si és així o no, o pastís de pastor. Però és bo també la
puré. Ara això de la, que diem de passar la patata, passa puré, jo l'últim que tinc és... vaig comprar el mini piber i va la peça que s'apura.
Ah, carai.
Enganxes i només has de fer que anar fent així i és com, en vez de fer així, doncs vas fent així.
Sí, per la gent arribar. De la ràdio que perquè, no ens està sentint, en comptes de
fer... En vez de fer-ho
rodant la mà, és el mini piber,
com si fessis amb el mini piber, però la peça és de, igual que el passapuré.
I roda també? Roda aquesta peça?
Sí. Ah. Bueno, tu passes així, si roda...
Roda, com si fos la del passapuré.
Perquè en el passapuré hi ha molt de foradets, sí. Diguem-ho així, no? Doncs això també, hi ha molt de foradets.
Vale, vale, vale. Vale.
Molt bé, carai, carai, molt bé. Una nova
eina. És que ara el passapuré no en venen gaires.
Bueno,
no,
jo el que vaig comprar és de ser inoxidable.
Sí, que abans però abans d'aquí l'escala en havia vist molt.
Sí. Ja bueno, no... és que tampoc... Ara hi ha poques botigues que venguin coses.
Sí.
Abans hi havia...
Sí, abans hi havia més.
Eren botigues velles que tenien de tot.
I però ara com que jo tinc amb el passapur... Ai, amb el d'això ja em va bé, també.
Ja us va bé.
La meva germana que en fa tants, ella sí que en té dos de passapurés.
Clar, clar.
Carai.
Però també li va costar de trobar-ho.
Algun truc per aquest braç o per al pastís? Com, què ens diríeu, una mica, perquè ens quedi ben bo?
Bueno, sobretot sí. Això de posar-hi el pebrot. I després els ous d'usos que hem dit, també pots posar el braç, com ella fa, el braç i tot voltant els ous aquests. I ja
queda
tens
molt maco,
un primer plat, tens, no és pas... Sí. Ai, un primer plat, és un plat únic.
Home, anava a dir el braç de patata en ple, no molt, eh?
És plat únic, és plat
únic.
I això...
Un tall de braç i un ou
d'aquests. I un ou i ja està. Sí, sí, sí.
De bé.
De fet, els ous són bons entrants per quan fas aquells grans pica-piques
sí,
en família
sí,
o així,
sí.
No?
I tant, i tant.
I és que tenen un bon gust i te passa.
Sí, eh? Sí, 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 sí.
Que segons què menges,
sí.
T'acosta.
Sí, sí, és veritat. És veritat. I pel pastís que... Ah, i per lo del forn que jo t'he dit,
sí.
Formatge a sobre.
Ah, això.
I ja està.
Sí, això que en el braç la Joina també
no.
N'hi posava, eh? De formatge
no,
formatge
no.
Ell posa
maionesa.
Maionesa i ou dur ratllat.
A tot el braç, que quedi ben ple, i després ou dur, perquè quedi més maco, i el pebrot vermell a sobre.
És veritat.
Mm-hmm. I posa el pebrot vermell, que ja és per un tall. Un altre pebrot vermell, un altre tall. Ja
t'assenyala.
Si són 8
persones a dinar,
doncs hi poses 8 talls de...
De pebrot.
I si saps cada un.
Clar, i llavors remei, tu sigui poses formatge i el gratines.
Perquè va gratinat al forn, això que jo deia. Vale. És calent, això
és
meu.
Clar, el teu és calent i el teu és fred.
Sí.
I el teu joina va a la nevera, entenc?
Sí. Mira, jo normalment no li poso perquè com que el faig abans d'això...
Ja mengeu de seguida.
Ja mengem de seguida i és bo normal, eh?
Que no sigui fred, massa fred, sí.
Clar.
No. Perquè també molt i molt fred pot no m'agrada a mi.
Bueno, més que tot és perquè hi ha maionesa, que si el guardessis per
sí,
l'endemà
de fer...
o
el
que sigui... Després...
O si el fes el més aviat del compte, després
també.
Sí que li posaria, perquè la maionesa la faig jo. No li poso tot.
Sí, s'ha de cuidar més. Això, sí.
Clar.
Sí.
Perquè m'agrada la maionesa amb un all, eh?
Sí.
Ja no us agrada gaire els alls.
Jo no, jo el faig sense all, ja la faig sense all de maionesa. Sí.
Bueno, això per gustos, no? Al final,
sí,
no,
segur, no? Sí, sí, sí.
Doncs, Joina Remei, moltes gràcies per venir-nos avui a explicar aquests dos... Al final han sigut tres, no?, de plats, perquè hem fet el braç de patata...
Sí, n'hem integrat un que no li havíem de posar, perquè un altre dia no sabrem de què parlar.
Bueno, però com que era molt semblant, no?
Sí, sí. Bueno, el dia ell que el feia amb carn, he pensat, veus, ella ho fa amb braç, que s'ha d'entretenir embolicar el braç, i jo no, jo...
Ai, però faig molt de dia.
Bueno, perquè estàs molt acostumada a fer-ho.
Sí, el d'això...
Jo abans de fer dos braç,
ja està.
Va ser tan horrorós aquell braç que vaig... Allò, bueno, que no va ser braç ni va ser res, eh?
És sobretot el d'això és fer-ho amb el
passa puré.
Passa puré. És el primer sí, que he dit, sí. Perquè...
No ens aventurem ni amb la forquilla no. ni amb no. una altra
bueno,
cosa.
I espera't, jo qui sap, poder també vaig, allà poder estic vaig posar mantega, jo pujar, sí, no me'n no, recordo, però sé que vaig fer una esporqueria.
Si ho fas amb la forquilla, te puc quedar algun trosset. I no és bo no. trobar-hi un trosset. No, no. Si ho fas amb el mini piber, te queda massa...
Massa desfet.
Massa desfet. I en canvi amb el passa puré queda... Perfecte.
La patata aixafada.
Però el que passa que després és l'has de remenar, això sí, eh? També anar remenant.
Has d'integrar tota la patata sí, ben remenada. Ben lligada, sí.
Com és, perquè si no, te se pot escardar el braç sí. també, eh? En canvi, si el remenes bé i el gires, te quedarà perfecte. No te s'escardarà.
No, no, li quedes molt bé, eh? Sí, és veritat.
Carai, ara m'heu fet venir ganes de veure en un d'aquests braços.
Ja te prendré una foto. Si no, un dia...
Un dia li portem el dinar fet.
Ah, mira, no us diré pas que no, eh?
Ja l'emportarem. Sí.
Doncs, Joina Remei, moltes gràcies. Ens trobem un altre dia parlant de més cuina.
Molt bé.
Molt bé.
Vinga.
I amb la Joina i la Remei...